Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes a un diumenge més a Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per aquesta nit hem preparat per a vostès el recull de notícies més rellevants dels darrers dies. També una entrevista amb mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, amb qui parlarem sobre els frescos de l'Església Romànica de Sant Víctor, al poble de Seurí, Sort, Pallars Sobirà. Recollirem una resposta a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. Avui ens l'oferirà mossèn Ramon Sàrries, col·laborador assidu d'Església d'Urgell. L'Àlex Alsina té molt bona cura de la part tècnica del programa. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem amb el recull de notícies més rellevants dels darrers dies. El passat divendres, dia 29 de març, a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell, va tenir lloc la reunió del ple de la Delegació de Pastoral Juvenil d'Urgell, presidida per l'arquebisbe Joan Enric i el vicari episcopal de Pastoral, mossèn Antoni Elvira. Hi van ser presents els representants de tots els àmbits de treball i el vicedelegat mossèn Gabriel Casanovas. La FEM, l'Esplai, Escoltes, grups T+T, universitaris, escoles i TZ. Van pregar per la recuperació de salut del delegat Lluís Plana i l'arquebisbe va anunciar la designació de la coordinadora de la delegació, Maria Carme Girard, que amb mossèn Gabriel servirà els diversos projectes pastorals i estaran al servei de tots els àmbits de la delegació. Es van repassar els temes i activitats de la delegació fins a finals d'estiu i es van fer algunes propostes de futur. Es posà molt d'interès en l'anada al recés a TZ, la primera setmana d'agost. L'arquebisbe va exposar els continguts i es va poder llegir un breu fragment de la nova exhortació postsinodal del Papa Francesc, Viu Crist, dirigida sobretot als joves i plena d'esperança i d'alegria. 40 catequistes van participar en la matinal de formació organitzada per la Delegació Diocesana de Catequesi el dissabte, dia 30 de març. El Centre Sant Domènec de Càritas d'Urgell a Balaguer va acollir la trobada que s'inicià amb l'acollida i les paraules de benvinguda que mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi, adreçà en nom de la delegació a tots els participants. Seguidament, mossèn Jaume Mayoral dirigí l'estona de pregària que girà entorn del text de la paràbola del Pare Misericordiós. A continuació, cada catequista participà en un dels següents tallers formatius que els talleristes oferien en aquesta ocasió. La pregària i la missió a càrrec de mossèn Josep Maria Aresté. Dinàmiques a la catequesi a càrrec de Mariví Castanyo. La catequesi amb els sentits, a càrrec de Ramon Oromí. Pares i catequistes, com ho fem, jo m'hi apunto, que van fer el matrimoni mossèn Josep Montoya, diaca, i la seva esposa, Conxita Salvador. En acabar la sessió dels tallers, els diversos grups es reuniren de nou a la capella per dur a terme una breu pregària d'acció de gràcies per tot el que s'havia compartit i après durant el matinal. Dissabte, dia 30 de març, la parròquia de Tremp, junt amb Càritas i la Fundació Fiella, va començar un nou casal parroquial que vol donar a conèixer Jesús als nens i joves de Tremp, oferint-los una formació humana i cristiana integral. El casal parroquial vol posar al seu abast aquesta formació a partir de la combinació d'activitats lúdiques i esportives amb continguts de fe. Aquestes trobades seran quinzenals i s'espera que els joves puguin integrar-se en les celebracions a la parròquia per tal d'animar-les amb la seva presència i la seva col·laboració. Els voluntaris de Càritas Tremp i Càritas Sort van fer una visita de les instal·lacions de Grapats, empresa d'inserció de Càritas d'Urgell ubicada a la Seu d'Urgell, dimarts passat, dia 2 d'abril, per conèixer en profunditat el projecte. Van recórrer les dues botigues Grapats i els centres de treball i gestió de roba de l'empresa d'inserció Nou Grapats. Aquesta visita es va dur a terme dins del projecte de Càritas Ecocanvi, que té com a objectiu donar a conèixer el projecte d'ecologia humana que ens proposa el Sant Pare a Laudato Si i que és el leitmotiv de Grapats, preocupar-se de les persones i tenir cura de la creació. Els 30 voluntaris que van participar en l'activitat van conèixer com Nou Grapats integra al món laboral els treballadors d'inserció a través de diverses línies de negoci, reciclatge de roba i objectes de segona mà, servei de bugaderia social, lloguer de vaixelles, trasllats, missatgeria sostenible i punt de recollida. El gerent de Grapats, Dani Roquer, va explicar al grup el funcionament i la missió de l'empresa, mentre els guiava per les diferents instal·lacions, entre elles les botigues de venda de roba i d'objectes. En acabar, vam poder conèixer el centre d'activitats Sanot, situat al centre de la població, on la seva responsable, Neus Puig Sobirà, es va explicar el funcionament del projecte comunitari Espai Grapats i les activitats que es porten a terme, i van poder saludar els treballadors. En el centre d'activitats Atrem es va dur a terme durant l'any 2018, l'any passat, accions de suport al projecte de grapats. Es van fer a través del programa d'Economia Social i Solidària i amb l'aportació dels voluntaris es van realitzar actes de difusió i venda de productes de comerç just i es van recollir 24.460 quilos de roba per reciclar a través de grapats. Els responsables del projecte Grapats els van agrair la seva implicació en el projecte i els van encoratjar a seguir participant-hi amb tanta energia. El proppassat mes de novembre es van inaugurar els frescos que ha realitzat l'artista Santi Moix a l'església romànica de Sant Víctor, al poble de Seurí, municipi de Sort, al Pallars Sobirà. Un projecte que relaciona el patrimoni artístic i arquitectònic amb l'art contemporani d'una manera molt singular. Anem a parlar d'aquest projecte i del seu significat al nostre bisbat amb mossèn Jaume Mayoral, que és membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural. Primer el saludem i l'agraïm que sigui aquí amb nosaltres. Bona nit, mossèn Jaume.
Molt bona nit.
Gràcies de debò per ser aquí.
Un plaer.
I és un tema que teníem pendent de tractar aquí a Església d'Urgell fa dies, però bé, fins ara doncs, no ha estat possible, però ara, com que això és actualitat, l'art sempre és actual, doncs aprofitem la vinentesa d'aquest programa per parlar-ne. Li demanaríem quina originalitat tindria aquest projecte dins l'art romànic, tan ric, per altra banda, el nostre bisbat.
Bé, l'originalitat d'aquesta plasmació artística en aquesta església de Seurí ve determinada per una cosa que potser no ho pot ser tant, que és la utilització dels frescs a l'hora de plasmar una obra pictòrica. I què millor lloc que un temple romànic, on el fresc era el que omplia totes les parets del temple, que poguessin fer doncs present aquesta obra contemporània, no?, d'aquest artista molt conegut i que és mundialment molt valorat, no? És a dir, la singularitat i l'originalitat és utilitzar el fresc, que és el que s'utilitzava en l'art romànic, per plasmar la iconografia, el simbolisme que es vol transmetre als que acudeixen, en aquest cas, en aquest temple.
I en què ha consistit aquesta obra d'art?
L'obra d'art neix de primera de l'artista, no? Un artista que té vinculació amb aquest lloc, de la seva infància, i per altra banda de poder plasmar un tema que amb ell és recurrent, que és la natura, no? La natura com una possibilitat de mostrar tot el sentit, no?, del seu art. I a partir d'aquesta realitat, i sobretot també de la tossuderia de la gent d'allà, de dir, hem de recuperar aquest lloc perquè la gent pugui visitar, i aprofitant una mica aquesta vinculació de l'artista, doncs es llancen a fer aquesta presència o presentació de tot un art que és contemporani en un continent que ho agafa, que és del romànic, de molts segles abans. I en aquest sentit jo em sembla que, bueno, és encertat, és colpidor, és en aquest sentit té una vinculació de colors i de proximitat de natura molt, molt bonica, no?, que lliga amb tot aquell contorn on està, aquell entorn, perdó, que està situada aquesta església de Sant Víctor de Seurí.
I concretament, vostè ens ha dit que l'autor doncs, és mundialment conegut, valorat, apreciat. Presenta'ns alguns detalls més d'ell, si el coneix, per exemple, estava vinculat a Seurí, com ha dit, des de l'infància. Per altra banda, doncs, que aquesta iniciativa sorgís, com va ser?
Bé, com us comentava abans, doncs, estem parlant d'una zona del bisbat una mica despoblada, però que té uns elements importants, com són les esglésies, com has dit molt bé, d'aquest romànic que tenim tan tan bonic a la nostra diòcesi, sí. I a partir d'aquí neix pues, aquesta proposta, no? I per què no? Una persona vinculada, que encara tant en tant es fa present, demanar-li la possibilitat, evidentment, amb diàleg amb el bisbat, la mateixa parròquia i altres institucions com la mateixa Generalitat, no? I ell entoma aquest projecte perquè se sent vinculat. És aquella infància de la preadolescència en la qual ell passa molts estius en aquell lloc, amb aquella natura, amb aquell paisatge que posteriorment ha revertit en la seva obra. És una obra també sempre molt acolorida, en la qual el paisatge té una gran significació. D'aquí neix aquella primera gènesi, que es tradueix en una tasca de 3 anys, perquè, evidentment, omplir una església no és simplement pintar un fresc, és a veure què hi posarem, quin motiu, i agermanar, com dèiem molt bé al principi, el romànic amb aquest art abstracte, o diem-ne aquest art contemporani. Uh-huh. I realment jo em sembla que ha lligat bé, no? Jo em sembla que en aquest sentit la proposta ha arribat, no? a transmetre aquells que van al temple, a aquesta església romànica, no només una pintura, sinó també un contingut de transcendència i d'espiritualitat força interessant.
Ens podria presentar pels oients, perquè clar, una cosa és veure'l en televisió i una altra cosa, o in situ, i una altra cosa és veure'l, entre cometes, a través de la ràdio. Faci'ns una presentació, sisplau, de com és, com ha quedat aquesta obra d'art, que d'art contemporani, dins el context de l'art romànic.
Clar, mira, si tanquem...
Colors, sí, figures...
Sí.
Què transmeten?
Bàsicament és colors, amb alguna petita forma, però només és tancar una mica els ulls i situar-nos en aquell lloc del Pallars, que tot és vegetació. Bueno, en el fons d'aquella vegetació hi ha aquella església, obres aquella església, i en l'interior, en aquella petita esglesiola, és com si hagués la vegetació exterior que ho agafa tot, no? D'una manera, evidentment, diguem, calculada, ben posada, tota classe de colors que et fan parlar com si aquell paisatge exterior està dins sense caducar, no? Fent-se mm-hmm. present, que omple des de l'altar, el presbiteri, les diferents naus, i que tot ell té uns colors que el que volen és determinar aquest sentit de la creació. I per tant, doncs, hi ha aquest diàleg entre creació i humanitat, entre transcendència i persona. Jo em sembla que amb això sempre s'ha de tindre el referent del lloc on està ubicat el temple. Uh-huh. I estem parlant d'un Pallars que ja sabem que quan les estacions, una darrere l'altra, exploten amb tot...
Porta una riquesa especial.
Correcte. I uh-huh. això, doncs, plasmat en l'interior, amb la tècnica del fresc, i amb un sentit de que la persona que hi vagi, tant creient o no creient, es deixi una mica portar, no?, per la transcendència que vol donar-nos l'obra, no? I em sembla que en aquest sentit ho ha aconseguit. Repeteixo, és una obra no només d'en Bell com a pintor, sinó que han intervingut molta més gent, tècnics amb estucat, tècnics també amb llum, perquè també s'ha donat tot un sentit. Llavors, s'ha recuperat una església i a la vegada s'ha constituït no només com un museu per presentar una obra d'un artista contemporani famós, sinó que en el culte diari aquell acompanyament de les parets del fresc ajuden també en el sentit del que allà es porta a terme, que és l'Eucaristia, o és una pregària, o un altre sacrament que es pugui fer en aquesta església de Sant Víctor.
S'entén, doncs, que hi ha culte si cada dia o cada diumenge.
I aleshores... Menys eventualment. Sí, eventualment.
Aleshores, si la gent que ens escolta volgués anar-lo a visitar, com hauria de procedir? Hi ha l'església sempre oberta? Ha de demanar les claus a l'Ajuntament? Com es fa en aquests casos?
De moment ho tenim, el projecte està una mica així a punt de solfe, a partir de l'abril, de mitjans d'abril, per tant, doncs, als voltants de Setmana Santa, hi haurà la possibilitat de visites guiades, hi haurà una pàgina web, Església de Saurí, en la qual explica no només com fer-ho, sinó també una mica el que hi trobaran, i per tant, doncs, en aquest sentit està d'allò. I després hi ha una cosa que hem de dir aquí, que és que els nostres pobles, on no hi ha la presència del prevere, la gent del poble que ho estime són uns grans anfitrions i estic segur que demanar per visitar l'església ho faran encantats, esperant que, repeteixo, aquestes visites guiades d'ara, del mes proper d'abril que trobarem.
El mes d'abril, sí. I, mossèn Jaume, iniciatives com aquestes n'hi ha d'altres al bisbat?
Cada vegada n'hi ha més, perquè entenem que no podem estar d'esquena. Jo recupero, i els que ens escolten, si poden recuperar el text del papa Joan Pau II al voltant dels artistes, en el qual es diu això, que l'Església no pot estar d'esquena en aquest món art contemporani, que és el que teníem. I, per tant, doncs, poquet a poquet, en tema de vitralls, en tema d'actuacions de caràcter arquitectònic, jo em sembla que aquest sentiment d'acompanyament hi és cada vegada més present. No pot ser de cap més manera. Si hem d'estar de cara al món, si hem d'estar propers amb aquesta perifèria que ens envolta, hem d'estar també amb les seves eines, amb les seves realitats i també amb el seu estil cultural, que és el que ara ens toca viure, pues aquest art contemporani tan present en la vida de cada dia, també, per què no, de la nostra diòcesi.
Per tant, es contemplen properes actuacions en altres llocs, no? Uh-huh.
Segur que sí. En aquest cas concret del Pallars, segur que es farà alguna cosa més, més a llarg termini. Suposem que penseu que és una tasca, en aquest cas, de 3 anys, vol dir, i suposa un esforç també econòmic, però que això no vol dir que poquet a poquet en altres realitats es puguin fer altres actuacions d'aquestes, perquè realment sembla que és molt interessant i que tant el que són els pintors, és a dir, els artistes, com la mateixa Església, com la gent, agraeixen, no?, aquest diàleg i aquesta col·laboració, que no pot ser de cap més manera, com tants anys abans en els segles de la història de l'art, pues, Església i art anaven ben acompanyats i ben presents.
La finançació corre a càrrec de...
Ha anat de diverses institucions.
En aquest cas, de Seurí, com ha estat? I la previsió que pugui haver...
Sí, bàsicament de les institucions que hem fet costat. Aquí parlem d'institucions com la Generalitat, però també hem fet costat el mateix bisbat, la gent de la zona també han col·laborat. És a dir, una cosa a nivell col·laboratiu de molta gent, evidentment, la part grossa, la Diputació, són els que han posat la part més important, però bueno, jo em sembla que en aquest sentit la gent, quan veu una cosa que tindran, podran gaudir, sempre estan oberts també a col·laborar. No cal dir el bisbat, perquè pensem que el bisbat d'Urgell no només té la funció del patrimoni cultural de restaurar taulats, que també, sinó també de poder promocionar i fer possible tot aquest art que es fa present a les nostres esglésies, tant de custòdia com de promoció.
Veritablement, ens fem a la idea de que encara avui l'art romànic, contemporani, religiós, és catequètic per la gent que el visualitza o es mira només com art, que ja té el seu valor? Què creu vostè?
Jo diria que, en principi, tota plasmació d'art té un missatge. Almenys l'artista li dona un missatge. Per tant, doncs, aquest art posat en un sentit d'un espai religiós pot transmetre perfectament una catequesis. Evidentment, potser en un retaule trobarem molta més presència iconogràfica i de simbolisme, però també a vegades amb aquesta, per exemple, aquests frescos de Seurí, també ben explicats, és un cant a la creació i al llibre del Gènesi, i per tant, doncs, més actualitat que el que té ara no podem pas donar-li. Jo em sembla que sí, en aquest sentit. Repeteixo, una imatge religiosa del segle XVII potser ens dirà més coses que una imatge abstracta, però és buscar-li, no? La primera entrada d'aquesta església et sobte, és que tot és color. Bueno, doncs tranquil·lament has d'entrar, deixar-te... També a vegades acompanyar i guiar perquè et puguin també fer aquesta catequesis. Catequesis és explicar allò que es vol transmetre.
Sí, sí. Mossèn Jaume, malauradament ho hem de deixar aquí. Vostè ens pot explicar moltíssimes coses sobre l'art, sobre l'art romànic, sobre l'art contemporani i tot el que això significa i la importància que se li dona i l'interès per continuar-lo promocionant a nivell del nostre bisbat, però també a nivell d'arreu, lògicament. Moltíssimes gràcies, mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, per aquesta explicació sobre aquest fresc que s'ha fet a l'Església Romànica de Sant Víctor al poble de Seurí, a Sort, Pallars Sobirà. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara per la secció preguntes que ens fem sobre. Passem la pregunta que tenim per aquest diumenge a mossèn Ramon Sàrries, que és rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. I Primer que tot, les saludem. Bona nit, mossèn Ramon.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Tenim una pregunta que semblaria que són dues en una. Qui són els pares de l'Església i després, i els pares apostòlics? Vostè respongui com millor li sembli.
Anomenem pares de l'Església els autors cristians erudits, insignes, que seguint les línies de pensament de les escoles teològiques al començament de la vida de l'Església, van forjant el pensament de l'Església entorn a la figura de Jesús, la teologia, la moral, la vida cristiana. O sigui, els autors del començament de la vida de l'Església, prescindiem pares de l'Església. Dins d'aquests pares de l'Església, anomenem pares apostòlics, aquells que en el temps, finals del segle I fins a la meitat del segle II, viuen en aquesta època, per tant, haurien pogut estar en contacte amb els apòstols. El nom d'apostòlics vol dir que han estat en contacte amb els apòstols, que són molt pocs. Comptaríem el papa Climent I de Roma, que té una carta als cristians de Corint preciosa, hauria pogut entrar en el cànon de llibres revelats, però no hi ha entrat, però és un dels personatges. Pastor Hermes, un document també molt bonic. Sant Ignasi d'Antioquia, que té aquelles 7 cartes Camí del Martiri. Papies de Hieràpolis, començament del segle II, i Sant Policarp d'Esmirna. Bàsicament aquests són els que anomenem pares apostòlics. O sigui, autors cristians a l'inici de la vida de l'Església que estiguen en contacte amb els apòstols. La resta els anomenem pares de l'Església. Normalment seguien, aquests pares de l'Església es trobarien fins pràcticament, us consideren pares de l'Església, fins pràcticament al segle IV, finals del IV o començaments del V inclús. Inclús començament del quin. Hi havia escoles teològiques a centres importants, a Alexandria, per exemple, o a Antioquia, a Constantinople, a Cesarea. Després, al nord d'Àfrica, tenim Cartago, Sant Cebrià de Cartago, Hipona, Sant Agustí, a Roma, evidentment, Lió. Vull dir, són diversos indrets en els quals hi ha escoles teològiques importants i els pensadors o autors d'aquestes escoles, que són els que forgen el pensament de l'Església, se'ls anomena pares de l'Església. I dins d'aquests pares de l'Església encara hi hauria una divisió que es pot fer, que és molt marginal, si voleu, que són els apologistes. Els apologistes són els que fonamentalment tractaven de defensar l'Església contra els atacs dels pagans, que és bàsicament el segle II, III. Els més coneguts d'aquests apologistes deurien ser Sant Justí, que va morir a Roma l'any 157, crec que era, Sant Ireneu de Lió, Hipòlit de Roma, Melitó de Sardes, Teòfil d'Antioquia, autors que la seva finalitat era defensar l'Església, la veritat dels cristians, contra els atacs dels pagans, dels que pensaven contràriament a l'Església.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, mossèn Ramon, per aquesta resposta a la nostra pregunta, qui són els pares de l'Església i els pares apostòlics. Gràcies i bona nit, fins a una propera ocasió.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els agraïm de debò que una setmana més hagin volgut sintonitzar Església d'Urgell a Ràdio Estel. Ara ens resta de dir-los que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent a aquesta mateixa hora. Salutacions ben cordials de l'Àlex Alsina, que ha tingut cura de la part tècnica, i de Maria Marín, qui us parla, en la direcció i presentació del programa. Que tinguin una bona setmana. Us recomanem que continuïn en aquesta emissora, Ràdio Estel. Adéu-siau.